Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia abans del Barça-Girona al Camp Nou i el dia després de l'estrena de Luis García com a entrenador de l'Espanyol i el dia després de l'afer Valverde-Baena, bé, del cop de puny de Fede Valverde a Àlex Baena a la zona interna del Bernabéu. Avui hem sabut que Àlex Baena està decidit a presentar denúncia contra Fede Valverde. El Villarreal no ho té previst com a club, però Baena personalment sí. I això pot suposar que entri la comissió antiviolència i això pot suposar una sanció esportiva per a Fede Valverde. Ara en parlem. El Barça té la possibilitat demà de col·locar-se amb 15 punts de marge sobre el Madrid, que ahir va perdre el Bernabéu contra el Villarreal. Si el Barça guanya el Girona demà al Camp Nou, més 15. Xavi encara té les baixes de Pedri, Dembélé, De Jong i Christensen. Avui ha dit que la temporada de la Lliga és extraordinària i que al seu equip encara li falta maduresa per evitar desfetes com la de dimecres passat a la Copa contra el Real Madrid al Camp Nou. El Girona arriba a l'estadi amb una situació més o menys tranquil·la. Si no guanya el somni europeu, si algú l'havia tingut, quedarà lluny. Avui Mitchell ha dit que la salvació encara s'ha de treballar, que no està feta. Mitchell recupera Aleix García, que és important, i perd el brasiler Reinier per sanció. El debut de Luis García, l'Espanyol com a entrenador, no va anar bé. Va perdre contra l'Atlètic Club per 1-2 ahir dissabte a Cornellà. Sensacions millorables. L'Espanyol continua en zona de descens i comença a ser preocupant la seva situació. Avui a primera hi ha hagut algun resultat que, a més, no beneficia l'Espanyol. Acaba de finalitzar a Vallecas un emocionant fins al final. Rayo 1, Atlètic de Madrid 2. El Rayo ha acabat amb 10, però ha posat problemes a l'Atlètic de Madrid, que semblava que tenia la situació controlada. RDT ha marxat canviat discutint-se amb la gent de Vallecas. Nova victòria de l'Atlètic de Madrid, que està en ratxa i es col·loca, atenció, a només 2 punts del Madrid en la lluita per la segona plaça. A la tarda, Almeria 2, València 1. Partit de la zona crítica, l'Almeria surt del descens, el València hi torna i està empatat amb l'Espanyol. Diuen que aquest resultat és pitjor per l'Espanyol que no pas una victòria del València. Ha guanyat l'Almeria 2-1 al València. Betis 0, Cádiz 2. Un altre mal resultat per l'Espanyol. El Betis ha acabat amb 9 jugadors, el Cádiz suma 3 punts importants i Valladolid 3, Mallorca 3 i encara sort per l'Espanyol que el Mallorca ha empatat de penal al temps de descomptar. La classificació, el Barça és líder amb 12 punts sobre el Real Madrid i un partit menys. La zona Champions ha complet en l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. El Girona es manté 11è amb un partit menys, amb 7 de marge sobre el descens i a 6 de la zona Europa. Per sota, el descens ocupen el València i l'Espanyol amb 27 punts i l'Elx amb 13, que ja no té opcions. Hi ha 7 equips per 2 places de descens en un marge de 5 punts. A la Lliga F aquest cap de setmana no hi havia jornada, no hi havia partits perquè hi havia compromisos de seleccions. A la Premier hi havia un partidàs avui. Liverpool 2, Arsenal 2. L'Arsenal guanyava 0-2 a Anfield i el Liverpool ha empatat i ha estat a punt de guanyar. L'Arsenal es manté líder amb 6 punts més que el City a la Premier, però el City té un partit menys, o sigui que si el guanya només hi haurà 3 punts entre l'Arsenal i el City de Guardiola al capdavant de la Lliga Anglesa. A segona, demà l'Andorra té partit a Vitoria a jugar contra l'Alavés. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tres dones amb ancianes i amb un ens van posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí. Amb un castellà força estrany, però sorprenentment fluid.
És el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 9 d'abril, acabat la Setmana Santa. Avui és una edició especial, canviarà alguna cosa, ja ha canviat alguna cosa. Ahir TV3 va oferir el concert de Manel a l'Apolo de fa un any, un dels seus últims concerts a Barcelona. Els que vam ser-hi el recordàvem fantàstic. Un cop recuperat al cap d'un any encara sembla millor, i més sabent el que ha passat, el que hem sabut després. Aquest concert es pot recuperar quan vulgueu al YouTube de Manel, i avui algunes de les cançons dels himnes que Manel va tocar ara fa un any a l'Apolo ens acompanyaran en aquesta edició del Club de la Mitjanit. En una edició especial que passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, Xavi.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, home. M'has alegrat la nit.
Sí? Quina és la teva cançó preferida de Manel?
Ui, no sé. És que ara és una pregunta difícil, aquesta.
Pensa tu. A veure, quina és la vostra cançó preferida de Manel? A l'Oriol, a la Sònia, al Jordi, al Ricard, també al Sergi Andreu. Si no en teniu cap, ho dieu, Jordi. No hi haurà problema. No hi ha cap problema per no tenir bon gust.
No, jo la tinc claríssima.
La tens claríssima. Va, salta.
El Gran Salt.
El Gran Salt. Això té un missatge amagat?
No, és que m'encanta. No, m'agrada la música i també la lletra. Sé que Manel ha canviat i ha avançat molt des d'aquell disc, però a mi m'agraden més els del principi.
Uh-huh. A mi també, eh? Uri, a tu?
Puc dir més d'una?
Sí.
Per diferents motius, Benvolgut, La gent normal i Ai Dolors.
Sònia?
No, jo si m'haig de quedar amb una em quedo amb Benvolgut.
Benvolgut, eh? Ricard, sí. Ja has tingut temps.
Benvolgut. Però les corrandes van ser el meu gran descobriment.
Sí, per alguns va ser-ho, sí. Quin ridícul, eh? Però... Sergi.
Qualsevol del primer disc. Jo tinc un record molt nostàlgic d'aquell primer disc, Els millors professors europeus.
I una cançó en especial?
Qualsevol de...
No te'n saps cap.
No. Sí, home, moltes, totes. Sí, d'una estrangera.
D'una estrangera, mítica.
Després han fet molts concerts, però per mi la paraula de la música és la més especial de totes.
Sí, aquell
de... El primer que vaig anar també. Sí, jo hi era també.
Sí, va estar molt bé. A mi aquest de l'Apolo de l'any passat em va al·lucinar. A mi la cançó més rodona de Manel em sembla Benvolgut, que crec que és una opinió com molt extensa. A mi la cançó que més m'agrada és aquesta, en la que el Barratxa et troba.
Ell i la nit vam conèixer tres dones d'ancianes i amunt ens vam posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí, amb un castellà força estrany però sorprenentment fluïm.
Aquesta tornada va arribar a ser sintonia del mòbil d'algun periodista.
Carai, d'aquí?
No ho diré. Jo crec que tots ho sabem aquí, oi?
No.
No, del Borda, vaja, ja ho diem.
No
us en recordeu quan sonava el seu mòbil, sempre sonava això?
No.
És que el mòbil del Borda no sonava gaire bé,
vaja. No, que va. Escolta'm, Sergi, estem pendents amb la companyia de Manel del Màsters d'Augusta, del torneig dels tornejos de golf, que s'està decidint aquesta nit amb certa emoció i...
Apassionant, diria.
I apassionant, eh?
Apassionant desenllaç.
I amb John Ram amb opcions clares d'endur-se la jaqueta verda.
Apassionant desenllaç entre Ram i Koepka per reconquerir la jaqueta verda. Nou cops els hi falten... Perdó, nou forats els hi falten a tots dos. Menys 10 Ram, menys 8 Koepka. Per tant, està la cosa molt, molt ajustada, molt emocionant fins al final.
Uri, l'has estat seguint el màster segur?
Els 4 dies, t'ho he tregat tot.
I ara veus que John Ram...
Per mi ja era el favorit abans de començar la jornada d'avui. Tenia 2 cops. Sí, n'ha recuperat 4 ja en la jornada d'avui. I per mi és el clar favorit per guanyar-lo.
A falta de 9 forats, han completat ja tant John Ram com Koepka als nou primers forats de l'última jornada del Masters d'Augusta, John Ram té dos cops d'avantatge sobre Koepka. O sigui que en la jornada d'avui, nou forats, li ha guanyat quatre cops al nord-americà. O sigui que John Ram està en evolució positiva, té avantatge i en teoria està nou forats a guanyar el Masters.
I anirem informant al llarg del programa si hi ha alguna novetat.
Si guanya, ho faríem un dia molt especial perquè avui hagués sigut l'aniversari de Seve Ballesteros.
Ah, sí? El diumenge.
Avui n'hem fet 66.
Mm-hmm. Doncs sí, la veritat és que
però anem a favor de John Ram o no?
Sí, a mi em cau bé.
Jo sí.
Sí, eh?
Sí, sí, no sé el Bernat Soler, que és l'especialista de la casa.
El Bernat
que ens envia
no
un missatge. Que ens envia un missatge.
El Bernat divendres ens va dir, no es va pronunciar per afiliacions, però va dir que els tres favorits eren McIlroy, Scheffler, i que han fet bastanta llufa, i Ram, i amb Ram l'encertada. El que passa, compta amb l'Spieth aquest, que semblava que no comptava gaire.
Ja està acabant, ja està acabant, no? Està al forat 17, està menys 8. Home, és veritat que Ram pot perdre cops en la segona meitat del recorregut d'avui, però vaja, ja no pot millorar gaire, Spieth.
Això és veritat, sí, sí.
A veure, avui també hi ha hagut cita important en el món de ciclisme. Sergi, hi ha hagut la París-Roubaix amb victòria per el neerlandès nascut a Bèlgica.
Sí, curiós.
Mathieu van der Poel.
És la primera victòria de van der Poel després de tres participacions del ciclista a la clàssica París-Roubaix. Jasper Philipsen i Van Aert han completat el podi.
Hem preguntat a les 10, Sergi, a Twitter, al Twitter del Club de la Mitjanit, quin altre ciclista mític sortirà a banda de Van der Poel, que és el net de Polidor. Quin altre ciclista mític sortirà aquesta nit al programa? I crec que no l'ha encertat a ningú.
No? Vaig a mirar-ho.
Crec que no. És la guia, el Polito Rodríguez.
Fletxa, han dit també.
Fletxa. Però vaja, jo crec que ara ja està claríssim, no? Qui sortirà? Mític ciclista... A l'ACB, Sergi, victòries de la penya, del Barça... No, ha perdut el Barça i el Girona. Aquí el titular me l'has posat malament. No riguis. Ha guanyat la penya.
Ja, ha perdut el Barça.
Ha perdut el Barça.
Ha guanyat el Girona.
Ha guanyat el Girona.
I ha perdut el Manresa.
I ha guanyat la penya a la tarda. I ha perdut el Manresa al vespre.
Vols els resultats o no?
Sí, home, clar.
Vinga, va.
Per intentar aclarir una miqueta.
Joventut 85, València 70.
Sí.
Girona 85, Fuenlabrada 60.
Sí.
Bilbao 82, Barça 80.
Derrota del Barça, que sí. Es va perdre divendres a l'Eurolliga.
Exacte. Baskonia 107, Manresa 92. Compte a la classificació que... El Baskonia de Joan Peñarroy és líder en solitari. Barça i Madrid, segon i tercer, empatats amb 21 victòries i 5 derrotes. La penya sisena, Manresa tercer per la cua i el Girona 14.
El que passa que avui ha guanyat el Betis per sorpresa a casa contra el Tenerife i això complica una miqueta el panorama, que semblava més o menys positiu. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Barça Sant Feliuenc s'ha assegurat el play-off avui.
Sí, bona notícia. Gràcies a la victòria a la pista de l'Araski, 55-62. L'altra cara de la moneda avui, la derrota del Cadí la Seu a la pista del Gran Canària, 62-59. Ahir l'Uni Girona va guanyar el Leganés per 83-57. Els tres catalans, per tant, jugaran al play-off.
A la Champions d'hoquei herba, l'Atlètic de Terrassa no jugarà demà a la final.
No, els de Vallès han perdut a semis davant del Rot-Weiss Alemany als shootouts després de que el partit hagi acabat amb empat a 3. Demà, a 11:45 del matí, partit pel bronze entre l'Atlètic Terrassa i el Racing Club de Brussel·les.
I el Barça ha perdut avui la final de la Copa d'Hoquei Gel.
Davant del Haka per 2-3, una final disputada a Madrid. El blaugrana Xavier Le Courtois ha rebut el trofeu al millor jugador del seu equip.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Un quadre verd que de mena havia pintat i que bonic, que bonic, que bonic m'he vist, quina nena més dolça devia ser, quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps.
Obrim el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb el cas Valverde Baena, amb l'agressió, el cop de puny de Fede Valverde, jugador del Madrid, a l'Àlex Baena, després del partit al Bernabéu, a la zona on aparquen els autocars. Havien tingut alguna tensió durant el partit, res de l'altre món. L'agressió la confirmen les dues parts des del primer moment. El relat que surt de Valverde i del Madrid és que tot ve d'una suposada frase desafortunada d'Àlex Baena a Valverde sobre el seu fill que havia de néixer, encara no havia nascut, en el partit de la Copa que el Villarreal i el Madrid van jugar al Madrigal. El mes de gener, o sigui, fa gairebé 3 mesos, Baena va negar de matinada haver dit res d'aquest estil, i avui la història ha continuat evolucionant. Quines novetats tenim a aquesta hora, Sergi?
Mira, fa només un parell d'hores el Villarreal ha comunicat que Àlex Baena ja ha presentat denúncia a la Policia Nacional contra Fede Valverde per l'agressió d'ahir. D'aquesta manera, el jugador del Madrid s'exposa a una sanció que podria ser exemplar. El Villarreal no ha volgut presentar cap denúncia, però el jugador ha decidit, finalment, portar, com us explicàvem, el cas a la via penal de manera personal. Paral·lelament, la comissió antiviolència també podria intervenir-hi i sancionar esportivament Valverde. Sanció que seria per temps. A l'estil una mica perquè tingueu una idea de Luis Suárez aquell, el 2014 al Mundial per la mossegada aquí a l'Índia.
Sí, uns mesos o unes setmanes.
Uns mesos, unes setmanes, el que sigui.
Stoikov, quan va trepitjar Urizar l'hospital, també li van imposar una sanció que em sembla que va ser 2 mesos al final, perquè van recórrer el primer trànsit, però clar, d'això han passat 30 anys, o sigui, no és una referència. O sigui, Àlex Baena ha presentat una denúncia davant la policia contra Fede Valverde, sí, per agressió. Amb aquesta denúncia, el Villarreal diu que no presentarà denúncia.
No,
amb aquesta denúncia d'Àlex Baena, el que hi haurà és un procés penal contra Fede Valverde, que li caurà una multa, suposo. És un cop de puny a la cara, és molt greu, però no crec que hi hagi sancions més greus que això.
Multa econòmica, entenc.
Multa econòmica, sí. Però sí que obre la possibilitat que tingui Fede Valverde una sanció esportiva. Per què? Perquè intervindrà, segurament, la Comissió Antiviolència, no cal que intervingui la Federació, des de la Comissió Antiviolència es proposarà una sanció. És això, Sergi?
Sí, és això mateix.
A veure, creieu que Fede Valverde hauria de rebre sanció esportiva per un fet que ha passat fora del camp, no ho ha vist l'àrbitre, ni ho ha reflectit l'àrbitre a l'acte, tampoc no ho ha vist el director de partit, que és aquesta figura de la Lliga que més o menys reflecteix en un informe tot el que passa al voltant del partit, Uri?
Per mi sí. Igual que hi ha un judici paral·lel, jo crec que a nivell esportiu ja t'hauria d'haver-hi també un judici, i si consideren que és culpable és en un àmbit esportiu, als vestidors o on estava aparcant l'autocar del Villarreal, i per tant una sanció exemplar pel jugador.
Sí, sí, no és com si es trobessin un restaurant després del partit xupant i s'enganxessin a...
Mentrestant, l'estadi esportiu forma part abans i després del partit.
Sònia?
Doncs el que digui la normativa, sincerament, si és veritat que he llegit que hi ha algun precedent, com el cas de Sergio León, que en el seu cas va agredir un aficionat i realment no, tampoc estava reflectit a l'acte, però a la que Antiviolència va entrar, Antiviolència li va dir a la federació que haurien de sancionar i va acabar complint 4 partits.
4 partits, eh?
Per tant, vull dir, si la normativa està feta així, em semblarà bé que li apliquin.
Jordi?
Jo no em sé la normativa, però el més estricte sentit comú diu que si no se sancionen actituds d'aquest estil, acabarem tots com si fos el Far West, que acabaran els partits i aniran, amb perdó de l'expressió, anirem a tiros. Jo desconec què va passar al camp, conec, perquè aquí depèn de quina banda, que si Baena va dir això, que em sembla bastant indemostrable, que si Valverde li tenia guardada, l'únic fet que no nega ningú és que un jugador d'un equip professional li va aventar un cop de puny a un altre, a més, com deia l'Oriol, no en un restaurant, sinó en el mateix escenari del partit. A mi em sembla que hauria de ser una sanció i no curta, però...
4 partits no semblaria...
A mi em sembla
poca
molt
cosa.
Poc, tenint
sembla
en compte...
Poc, sí.
A mi em sembla molt poc, tenint en compte que hem tingut un jugador sancionat 3 partits per tocar-se el nas, o 2. Ja sé que les proporcions no van proporcionades, perquè arrencar-te el turmell moltes vegades són menys partits, jo ho trobo el més greu de tot, però no em semblaria... Bé, aquí si hi ha una normativa que tipifica partits, jo ja callo, però el meu criteri és que hauria de ser una sanció duríssima.
Mm-hmm. Va, la sanció esportiva, quan és dins del camp, quan està tot un cop de puny, és agressió... I va de 4 a 12, exacte.
Sí, de 4 a 12. És que és pitjor que un...
Sí, perquè ja et representa que estàs en fred, sí, que no hi... Sí. Que sí, sí.
Sí, sí. Bé, una mica la línia del Jordi, i lligant amb el que diu la Sònia, si no diu això la normativa, que la canviïn urgentment, perquè el que hem d'intentar és cosir totes les possibilitats que hi hagi violència que no sigui castigada. O sigui, i com explicàveu tots, i coincideixo, si és Messi a l'estadi. Vull dir, és que a l'estadi de futbol, si la gespa la dutxa al vestidor, perquè si no és que haurem de triar on ens podem picar perquè no siguem sancionats. Vull dir, em sembla una animalada. La veritat és que és una cosa que m'ha impactat bastant. Primer perquè el primer que m'ha vingut al cap són les declaracions que fa Fede Valverde acabat el partit de Copa entre el Barça i el Madrid, que crida a la millora de tots els actors, a intentar controlar les emocions, a empatitzar amb el rival. Les recordo com bastant exemplars. Fins i tot, jo crec que hi ha en algun moment em va quedar el flash, perquè a mi aquestes declaracions em captiven, quan un jugador és capaç de fer una lectura tan diferent al que fa la sensació que ara ven, que és més el conflicte. Una cosa així, i ho dic per jugadors dels dos equips, o també per nosaltres, o alguna cosa. És veritat que les fa un 0-4 a favor, i que això pot pensar algú bé, però jo m'agradaria veure la meitat de la plantilla del Madrid fent aquestes declaracions, perquè n'hi ha d'altres que continuen defensant que el trash talking i totes aquestes coses que estan de moda i que venen molt i que són super guais. Per tant, em crida l'atenció que un jugador que fa 4 dies és capaç de fer una reflexió més enllà del més bàsic, del més primitiu, de cop i volta tingui l'instint.
Al cap de mitja hora o tres quarts acaba el partit.
Correcte, en fred, quan no ha estat titular, quan el seu argument és d'un partit de fa 3 mesos, que també el més lògic és que reaccionis en calent, no 3 mesos després, acabat el partit. Jo vaig veure el partit repetit després de saber que hi havia hagut la batussa.
Hi ha una topadeta al mig del camp. Sí, però vaja, no fa pensar que acabarà un cop de puny.
On es desprèn ja una mirada de Fede Valverde. Sí,
es reprimeix.
Sí.
On es desprèn una mirada de Fede Valverde de ferida oberta.
Però no ens imaginàvem veient aquella acció que acabaria a cops de puny.
Però és veritat que vista després dius, ostres, l'acció de Baena no mereix la mirada de Fede Valverde.
Però ell, Baena, també fa una cara com dient, jo no he fet res, i l'havia enganxat claríssimament. O sigui que ja hi havia alguna cosa més. En això estic d'acord,
Sí, el que passa és que sembla molt extemporani treure-ho 2 mesos després i 1 hora i mitja acabat el partit. O sigui que tot plegat em sembla que ens perdem alguna cosa i m'ha sorprès. A mi m'ha sorprès molt del protagonista. No m'ho pensava.
Jo només vull afegir una cosa perquè és a dir, igual que crec que s'ha de ser molt dur amb Valverde, jo hi ha una cosa que no acabo d'entendre. El codi aquest del que passa a la gespa es queda a la gespa, a mi em sembla del segle XVII. Si realment Baena li va dir una cosa similar a la que se suposa que li va dir a Valverde, ni codis de gespa ni històries. Acaba el partit i això ho has de denunciar. No esperar-te 3 mesos a fotre-li una cara nova.
Vaig més enllà, Jordi. Ho has de denunciar fins i tot a l'àrbitre en aquell moment.
Clar,
perquè
correcte.
Igual que estem parlant que s'han d'aturar de manera absolutament contundent conductes racistes, homòfobes,
totalment.
Doncs hi ha límits. I els àrbitres haurien d'entendre...
Sí, però jo no sé si haurem d'acabar amb micròfons, Ricard, però com els crits racistes, no, els insults racistes, quan s'han denunciat, no ha passat res perquè és la paraula de l'un contra la de l'altre. Vas a l'àrbitre i li dius, mira, que m'acaba de dir aquest, i l'altre diu, jo això no li he dit...
S'ha aturat el partit.
I no vas enlloc.
És que bé, s'ha fet una... Home,
sí, però ja queda marcat el noi que li passi pel cap dir alguna bestiesa, doncs potser la següent vegada s'ho pensa una mica més.
Si és que
ha passat així, perquè Baena ho nega.
Que no va acabar en res, a mi em va suposar una reflexió, i jo vaig veure les cares d'alguns jugadors, com la de Cala, que jo vaig pensar, si ho ha fet, no ho torna a fer.
Ah, exacte, sí.
Perquè quedes assenyalat i exposat. I jo crec que això ho hauríem d'ampliar i s'ha de denunciar. Si Fede Valverde dir, doncs jo no jugo, és que no jugo. Ja sé que sóc amb això, com diu el Jordi, forma part de codis... diríem que actuals, de molta sensibilitat i el futbol, però és que jo, que de petit patia molt la intimidació perquè
eres petit respecte a la resta de jugadors d'handbol, no?
I perquè, no, però l'handbol no passava, però quan jugaves a futbol, tots ho sabeu. Sí. Jo era hipersensible i per tant jo sé l'impacte que em provocava a mi això, doncs jo això crec que s'ha d'allunyar al màxim. I dic això del trash-talking perquè és una part comercial que ara comença a desenvolupar-se i que es planteja si el tennis val, si el bàsquet NBA, fixa't què li diu un a l'altre, fem reportatges periodístics sobre el clàssic de l'altre dia al Camp Nou, i a tots ens fa molta gràcia veure què li diu un i un a l'altre, i diríem que ho comprem com a part del negoci, i a mi no m'agrada com a part del negoci.
Mm-hmm. Jo en això estic bastant d'acord amb el Ricard, i no ho he entès, bé, no ho he entès mai. Ha estat sempre així, i suposo que hi té a veure que el futbol és un esport molt més de contacte que d'altres esports, com el tennis. Però mira, jo crec que hi ha un esport bastant de contacte, com és el rugby, on no t'imagines que s'insultin de la manera que s'insulten els futbolistes.
La massa,
i jo,
Sònia,
crec que forma
massa
part de la cultura... que s'ha establert des de sempre en aquest esport, i que estic d'acord en que potser quan comencem a denunciar-ho i comenci a estar mal vist, ho deixaran de fer.
Però és que és diferent que li diguis a un rival calla que ets molt dolent, que és, a mi admeto que em va fer gràcia, que li esmentis una situació familiar gravíssima.
Sí,
és,
home,
que,
sí, això és cruel,
i no, 400 no passos entre una cosa i l'altra.
Escolta'm, a banda d'aquest afer, que a veure com evoluciona i com acaba, si hi ha sanció o no per fer del Verde, algú creu que pot afectar-li al Madrid de cara a dimecres a Champions la derrota d'ahir contra el Villarreal? Dimecres tenen anada als quarts de final de la Champions contra el Chelsea i el Bernabéu.
Jo crec que gens.
Gens, eh?
Tornar a sortir motivats com si jugués una final com ho van fer al Camp Nou.
Sí, oi? Més gens, o menys, tots pensem igual. Molt bé. Marxem un moment i quan tornem al Barça-Girona de demà al Camp Nou des de tots els punts de vista.
Si m'agraden les vostres festes, potser m'agrada el vostre fi. Potser m'agraden les vostres feines. Potser m'agraden els plats que feu per l'estiu. Potser m'agraden les vostres senyores, les vostres germanes, les vostres companyes de pis. Potser m'agraden els vostres somnis, o potser no, potser és per l'únic que anem pel camí.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Cada nit a les 11, XL.
XL. A veure, vaig a llegir les notícies.
El president de la Generalitat es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per informar...
XL.
A l'XL fem una anàlisi a fons de l'altra actualitat.
Clar, potser et refereixes a entrevistes, polèmiques dels famosos, sí, notícies que no han obert portades, clar, no?
Jo només vull dir que és un programa que està molt ben fet.
No està malament.
XL.
Del programa que no podrem fer quan siguem grans.
Això segur que sí. Cada nit a les 11, XL. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
No sabeu la sort que tinc de presentar aquest programa.
Sou molt malparlats. La meva neta us escolta i per culpa vostra no para de dir grolleries.
I el que haurem rebut, què?
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
78.049, 78049 de la sèrie 37.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Quan la derrota és segura, i si volen, no ens capitulen, i jo competeixo.
2:45 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Avui la banda sonora del programa la posa Manel i el seu concert a l'Apolo d'ara fa un any. L'estem gaudint amb l'Oriol Domènech, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa i amb el Ricard Torquemada, i ara hi afegirem més gent. Per exemple, el Roger Busà. Roger, bona nit.
Hola, Xavi.
Per exemple, l'Eduard Solà. Edu, bona nit.
Hola, bona nit.
Roger, com afronta el Barça el partit de demà contra el Girona?
Doncs amb ganes de fer un cop pràcticament ja definitiu pel títol de Lliga, aconseguir aquest més 15, això sí, Xavi, que no recupera cap jugador, continua les mateixes baixes, Pedri, Dembélé, Christensen i De Jong.
Competirà demà el Girona al Camp Nou, Edu?
Segons Mitchell sí, perquè a més vol competir amb personalitat, vol competir amb el seu joc i buscarà un resultat que l'acosti cada vegada més a la permanència. Començarà la jornada amb més 7 i tot el que tregui serà de més. La novetat a la convocatòria, la presència de Aleix García, després d'haver superat la seva lesió, Reinier en canvi és baixa i s'afegeix a les de Callens i Ángel Herrera a Ibra.
Arbu, com ha anat la roda de premsa de Xavi aquest migdia?
Ha estat estranya, una mica, la veritat, perquè més un Xavi molt seriós avui, que ha elevat el to, molt reivindicatiu, ha reivindicat la importància que té guanyar la Lliga, dona molt valor al títol i ha explicat què li passa a l'equip en partits com el de dimecres contra el Madrid. Diu Xavi que han d'aprendre a no cometre errors puntuals, que han de madurar i que el projecte encara demana temps.
És guanyar una Lliga, eh? O sigui, guanyar la Lliga, això és l'hòstia. Ara estem a 12 punts, això vol dir que estem fent les coses molt bé, molt bé, i des de dins ho valorem moltíssim, però moltíssim. Es minimitza el fet de guanyar una lliga que per nosaltres serà extraordinària. Nosaltres hem de madurar, som un equip jove, hem de madurar a base de castanyes, ja ho vaig dir, i aquesta és una castanya, i hem de madurar. I al final doncs, et donarà això, competir millor, tornar-ho a intentar. L'any vinent, doncs, que quan ens toqui el Madrid, si ens toca doble partit, doncs hem de ser més contundents, hem de ser més efectius, no hem de cometre tant errors en moments puntuals que això psicològicament et maten. Bé, això ens ajudarà a madurar, no? Més temps, evidentment, si aquest temps no guanyéssim títols, doncs no, ja no hi hauria temps. Estem en construcció perquè tenim gent molt jove, perquè hem fet un equip nou, perquè hem fitxat aquest any molts jugadors que són importants. Seguim estant en construcció.
Xavi reivindicatiu amb la lliga que està fent el seu equip, que diu que és extraordinària, i els números sí que diuen això, i que un dels problemes, el problema contra el Madrid, va ser la falta d'efectivitat a la primera meitat, i que en aquestes eliminatòries contra el Madrid, United, aquells partits contra l'Inter a la Champions, a l'equip li ha faltat maduresa, que això es guanya amb temps. Què us sembla aquesta anàlisi que fa Xavi? Us sembla precís? Us sembla una miqueta parcial, Uri?
No, jo estic d'acord amb ell, amb el que s'ha valorat moltíssim la lliga que està fent el Barça, perquè els números això ho indiquen. És una lliga que pot superar els 100 punts, per la qual seria un rècord. En el que jo no estaria tan d'acord és en dir que per aquesta lliga extraordinària cada temporada és molt bona. Al final la temporada és global i el Barça final va tornar a caure a la primera fase de la Champions, a la primera de canvi de l'Europa League un altre cop fora i causa la Copa del Rei contra el Madrid 0-4. Per tant, en el global de la temporada seria bona, però no tan bona com la veu l'entrenador.
Mm-hmm. L'adjectiu extraordinari entenc que el relaciona amb els números, amb la quantitat de victòries, els pocs gols rebuts, perquè la Lliga és molt regular del Barça a nivell de rendiment. A nivell de joc i de connexió amb la gent, trobeu que és tan extraordinària?
No, però entenc que el discurs de Xavi i entenc que el context d'on ell posa el punt de partida és l'any passat ni la podíem competir, aquest any no és l'any competida sinó que l'hem guanyada, doncs hem fet un salt endavant, però realment respecte al joc, és a dir, hi ha hagut lligues que les has guanyat d'una manera més il·lusionant, però sobretot perquè anaves acompanyat en la resta de competicions.
I havia emoció,
en aquesta temporada...
Hi
ha un altre problema que té la Lliga respecte... És a dir, la Lliga a nivell de glamour no pot competir amb la Champions, o fins i tot, no et diré, jo crec que amb la Copa del Rei sí, perquè és el títol menor, però que si tu la compares amb la Champions és molt difícil que tu guanyis una Lliga amb l'esclat d'emoció que et suposa anar superant rondes i acabar amb una final i guanyant a Europa. I això és un problema que té la Lliga rutina, i sobretot en aquesta mena de lligues que ja les guanyava així Valverde, en les que et destaques tant... clar, aleshores, per donar-hi valor, a vegades sembla que necessitis també anar bé a Europa, perquè jo recordo que sí que hi va haver algunes lligues de Guardiola, per exemple, o fins i tot la primera de Luis Enrique, que les guanyes amb... Però la de Luis Enrique ve acompanyat del triplet, probablement, no? I la segona, hi ha un moment que sembla que la perds i aleshores tornes a tenir l'esclat. I aquesta ha estat en això com... De cop va haver-hi un moment que vas fer com... vas superar el Madrid i a poc a poc has anat eixamplant la distància de manera que... Potser l'únic dia en què tu has dit ara sí va ser quan els hi vas guanyar el clàssic, no? Però ha costat, o costa, perquè costa això en les lligues així, que es desenvolupen així, que hi hagi un gran esclat d'emoció.
Mm-hmm. Costa?
Jo comparteixo amb Xavi que s'ha de valorar molt aquesta lliga i crec que ens equivocarem si ho valorem en base a que si ha estat molt o poc emocionant. Per mi comparar aquesta lliga amb les de Valverde no té lloc perquè les plantilles ni els contextos no tenen absolutament res a veure.
No, jo parlava de la distància
sí,
de punts,
sí, sí. I fins i tot del segons com del joc poc atractiu o poc seductor, jo ja t'ho compro. El que passa a mi em sembla que guanyar una lliga en les condicions en què ho farà el Barça, ja no parlo dels números, perquè hi ha hagut molts partits en què fins i tot m'heu recordat adjectius sobre les definicions que n'he fet. Vull dir, és a dir, no és pel... No m'agafareu
pel resultat. Abominables.
Per exemple. No, és a dir...
Allò no, no és... no?
Barça-València, no?
No, a Lliga. Va ser un partit abominable del Barça a la Lliga, però que va guanyar. El que vull dir és que per mi té un mèrit bestial en les condicions en què guanyarà el Barça aquesta lliga, i més igual si ho fa l'última jornada o si fa amb 15 punts d'avantatge. L'únic que no li acabo de comprar a Xavi és que és molt extrem en l'elogi i, en canvi, molt poc exigent en l'autocrítica. És a dir, la lliga és extraordinària i jo li puc arribar a comprar entenent el context, però, en canvi, el procés de maduració, doncs, escolta, necessita temps. Doncs, home, que el mes d'abril tinguem la mateixa aroma d'equip poc sòlid que vam tenir a l'octubre contra l'Inter, a mi em deixa fred. Llavors, jo el que voldria és que, igual que l'entrenador reclama per ell elogis encesos, que, on jo crec que els mereix, que és a la Lliga, el que no val és que relativitzem tota la resta de mancances de l'equip.
Ricardo, com ho veus?
Sí, una mica en aquesta línia del Jordi, tot i que Xavi... també és diferents Xavis a la sala de premsa, perquè quan acaba un partit normalment no li agrada gairebé res, vull dir, excepte els dies que surta perquè l'equip necessita una defensa, l'hem vist amb victòries dir que no havia anat al Bernabéu a fer això, que ens falta control, que no trobem l'home lliure, que el tercer home... O sigui, aquest discurs l'hem sentit molt, és a dir, no ha estat algú que hagi defensat gaire les seves actuacions futbolístiques com a dir estem madurant, sinó que ell mateix s'encalla en el mateix discurs analític i en la mateixa autocrítica. Per tant, entenc que hi ha dies en què vol donar valor al que ha fet el Barça a la Lliga. Jo estic bastant d'acord amb el Jordi que a mi si són emocionants o no les lligues, o si hi ha molt gaire diferència de punts, jo no les valoro ni les mesuro així, les mesuro en positiu. O sigui, jo crec que el Barça guanyi les 5 jornades abans o amb 15 punts o amb 10 o amb 12 respecte al Madrid que ha guanyat Champions i Lliga, doncs d'entrada em sembla una molt bona notícia i vol dir que el Barça ha pujat l'esglaó que havia de pujar, és a dir, tampoc no ha pujat 3 esglaons de cop. És a dir, des del punt de vista dels resultats, crec que el Barça ha fet el creixement que li tocava aquesta temporada, i una mica, com diu el Jordi, des del punt de vista futbolístic no acaba de tenir la continuïtat i ens esquitxa algunes actuacions que algunes li semblen abominables al Jordi i algunes ens semblen que són el que voldríem del Barça, o sigui que això també s'ha de dir, o sigui, hi ha hagut extrems i per tant la cosa va lenta i el que faltaria saber si va lenta per el desequilibri de la plantilla, si ha de continuar anant lenta perquè no podrem tocar la plantilla, o si és que l'entrenador no troba mètodes per accelerar el procés, que seria una cosa bastant convenient des del punt de vista de l'arrelament de la personalitat de l'equip i que la gent se sentís identificada amb el que fa l'equip més enllà de tots els partits que guanyi i els títols que guanyi o perdi.
Jo amb el que no estic d'acord amb Xavi, per això és quan sempre a la roda de premsa recordo d'on venim. Perquè ja. És cert que venim dos temporades nefastes.
Però ja fa un any i mig que té l'equip, no?
Venim d'un mercat d'estiu que t'has gastat més de 150 milions i que t'has hipotecat el club per Lewandowski, Rafinha,
Koundé,
i que has fitxat un titular indiscutible del Milan com Kessié i un titular del Chelsea com Christensen. El nivell d'exigència de l'equip hauria de ser una mica més elevat del que ens posem
Tots. Però jo el tema dels diners, o sigui, tu imagina't que venim d'on venim i que necessitéssim 600 milions per fer-lo candidat a guanyar títols. O sigui, ha estat 150, vol dir que ha fet una quarta part del camí. És que el tema, aquest tema, jo no sé quin és.
Jo crec que amb aquests fitxatges,
com tots aquests que has dit, necessita l'equip per equilibrar la plantilla de manera que pugui competir o que pugui fer créixer més que competir. Anem a parlar de les sensacions, que és el que...
Aquests 5 fitxatges els van fer per guanyar la Lliga i per competir a Europa.
I a Europa t'has quedat a mitjans.
I aquest és el discurs que es va fer des del club.
Sí. Sergi, com tenim el Masters d'Augusta?
Doncs mira, 11 forats ja completats, menys 10, dos cops d'avantatge de John Ram respecte a Koepka, menys 10 Ram, menys 8 Koepka.
Ara ha sortit John Ram del tee del 12, ha entrat al green i tindrà opció de fer birdie. Arbusà, gràcies, bona nit.
Bona nit.
I ara sentim Mitchell. Sabeu quina és aquesta cançó?
Boomerang?
No. Sònia?
Aquesta no és la de les rampes?
Les rampes, no, la rampell.
No, jo estava parlant de la...
De Boomerang. No, t'avancis, Edu, a tu t'agraden els Manel?
No gaire.
No gaire? Què t'ha passat a la vida?
És més d'un papa.
D'un papa, clar.
De Camilo Sesto.
Edu, què ha dit avui Mitchell?
Doncs no sé si recordareu que alguna vegada us he explicat que abans de començar la temporada Mitchell em va dir un dia que li voy a quitar esta temporada el balón al Barça i al Madrid. Ho va dir quan encara parlava en castellà.
Volia preguntar per això avui, sí.
I avui li hem preguntat i evidentment ha dit que volen jugar amb personalitat, que volen tenir la possessió de la pilota. Una altra cosa és que ho intentin i que espera que el partit de demà doncs vagi més amb el que ell volen que no pas amb el que vulgui el Barça. Això i sobretot que ni el Barça té aconseguit l'objectiu de guanyar la Lliga, no és segur, i ni que el Girona estigui ja salvat matemàticament i que pensa que Xavi segurament voldrà acabar la jornada amb 15 punts d'avantatge respecte al Madrid i que ells la volen acabar amb 10 respecte a la zona de permanència.
Sentim, Mitchell.
Espero un Barça difícil perquè en casa han guanyat menys dos partits, han guanyat tot. I sé de la dificultat, patirem, però també penso que l'equip tindrà personalitat i mentalitat. El Barça ha de guanyar la Liga i està més a prop, però no està fet. I nosaltres hem de fer punts per acabar la jornada el més a dalt possible o el més junt de darrere que podem.
Fa alguns partits, oi Ricardo, que m'ha dit que les dades del laboratori de la TET indiquen que el Barça ha perdut percentatge de possessió de pilota i sobretot que cada cop s'està jugant més a camp propi.
Sí, sobretot la localització.
Sí, la localització, que el Marc Domènech sempre la té present i és una tendència, ja no és un partit allò del Tata Martino a Vallecas, no, és una tendència de les últimes setmanes. Us imagineu que demà al Camp Nou el Girona pugui tenir més pilota que el Barça? Quin partit us imagineu?
No, podria ser, però també he de dir que el Girona, que és un equip divertidíssim, el Girona més avorrit el van veure a Montilivi contra el Barça. O sigui que vull veure una mica si el Girona oblida que és el Barça. I recordo aquell partit amb les línies més baixes, sense la necessitat de tenir tanta pilota, amb molt de respecte, fins
al gol de Pedri.
Els últims 20 minuts, no?
Sí.
O quart d'hora.
Sí.
No sé, jo, a mi m'agradaria veure el Girona, que a mi em fa seure...
El de la primera part del Bernabéu, per exemple.
Bé, sí, el que em fa que em marqui a l'agenda quan juga sempre, perquè no me'n perdo cap, i perquè és l'equip més divertit per mi de la Lliga.
Uh-huh. Edu, tu com t'ho imagines el partit de demà?
Jo me l'imagino un domini del Barça, tot i que el Mitchell ho vulgui dir que li vol treure la possessió al Barça. Entenc que els partits del Camp Nou són molt i molt llargs i avui fins i tot hi havia la sensació que dèiem o guanyem el Camp Nou o ens en foten quatre, perquè si recordeu la primera temporada del Girona Primera Divisió amb Matxino a la banqueta,
no?
Ho havíem comentat, sí.
Va començar marcant el Girona, potser?
Sí, en gol de Porto. Sí.
Però Messi es va enfadar i...
I el Girona i els jugadors van parlar amb Machín, els va dir com voleu jugar? No, nosaltres a pit descobert. i ni en van caure 6.
Sí, en la segona 2-2 amb l'expulsió aquella de l'Anglès, no sé si va ser...
Pere Pons, sí.
Amb Pere Pons, un cop de colze, que el va expulsar, no sé si un dels dos bons, o del Cerro Grande o l'extremeny, o Gil Manzano.
Gil Manzano. Jo crec que demà veurem un Girona...
Gil Manzano, no, Edu? No podia ser un altre.
Jo crec que demà veurem un Girona valent i ofensiu, precisament perquè ha dit el Ricard, perquè jo crec que tenen l'espina clavada del partit que van fer Montilivi.
Sí.
I crec que serà més valent aquell dia. I també perquè al final tenen acabat la jornada, només queda el seu partit, i estan amb 7 punts sobre la salvació, sí, i per tant poden jugar,
sí,
molt tranquils.
Té marge, sí. Edu, fins demà. Demà vens, a participar a la TDT?
Demà vindré aquí puntual.
Molt bé.
Això esperem.
Fins demà, Edu. Merci. Adeu. A veure qui diu l'Àlex Dalmas. O sigui que obrim el Futbol Club Dalmas. Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal?
A tu t'agraden els Manel o ets més de charango?
Soc de charango, però soc molt de Manel, eh? Sí, soc de concerts de Manel i tot.
Aquesta és la gent normal, una versió dels The Pulp, que a l'Uri li encanta.
Me l'he posat tantes vegades, sí, amb l'ordinador.
A més, hi ha la versió en videoclip que es l'estrena al Mercat de Sant Antoni. Una joia. Àlex, quin partit t'imagines demà al Camp Nou entre el Barça i el Girona?
Mira, la línia del que heu dit, no? Jo que també he vist tots els partits del Girona, crec que vam veure el Girona més desnaturalitzat contra el Barça, no? Tinc ganes de veure un Girona amb les línies més elevades. Crec que hi haurà molta igualtat a la possessió, ara que parlàveu. Crec que hi haurà moments de domini del Barça, però també imagino moments de domini del Girona. I per afegir coses noves, espero un Barça amb 4 al mig, perquè hem de recordar que aquest Girona és un d'aquests equips que també situa 4 al mig, amb això que fa Mitchell de situar-ne o un lateral també en el 4 contra 4. Tinc ganes de veure com es resol aquesta pugna al mig del camp.
Mm-hmm. Àlex, al mig del camp acostuma a jugar Pedri. Avui Pedri està lesionat des de fa setmanes, encara sí, té per dies. Avui volies parlar de Pedri, de l'absència de Pedri, perquè el Barça el troba a faltar moltíssim. Per què el troba a faltar tant?
Mira, el troba a faltar tant perquè és molt bo, però si parlem tàcticament i futbolísticament, bàsicament per tres coses. La primera d'elles és perquè aquesta manera de jugar, que està, o aquest patró de joc que ha agafat Xavi amb quatre migcampistes, amb aquest quadrat, ell és un perfil perfecte per jugar en el vèrtex al dret, perquè no és ni un mitja punta pur ni és un organitzador pur, sinó que és un híbrid perfecte i per tant pot fer les dues coses. Aquesta és la primera raó. Per mi la segona, perquè és qui té més habilitat, de fet té una habilitat especial per rebre entre línies, per rebre a l'esquena del rival. De fet, Pedri, amb 32,8 intervencions a camp contrari de promig, és de llarg qui més rep en aquesta zona, no? Molt més que Gavi, molt més que qualsevol davanter, molt més que Sergi Roberto, qualsevol opció que podem treure. I això et provoca no només que tu tinguis pes a camp contrari, que ara en parlava el Ricard, no? Aquestes dades que estan baixant de localització, sinó que obligues a desordenar el rival, perquè ja t'ha de saltar algun central o un lateral, crees espais, etcètera, etcètera. La tercera, per mi, sí, és perquè és la que té la millor, el que té la millor presa de decisions, però una cosa molt important, és l'únic que per mi nega passades. És a dir, hi ha molts moviments de Lewandowski, alguns moviments de Rafinha, que altres migcampistes, només perquè el fa Lewandowski o el fa Rafinha, li donen la pilota, no? Pedri és l'únic que té la capacitat de vegades negar aquesta passada, trepitjar i començar el joc. És a dir, té aquest punt de calma, de decisió, que crec que l'equip el troba a faltar.
Uri, per exemple, et sembla que és el jugador que el Barça troba més a faltar quan no hi és, Pedri?
Sense cap mena de dubte. I recordo que ja vaig dir quan es va lesionar i abans d'anar a Old Trafford.
Bugui de cop que el forat 12.
Bugui de cop que el forat 12.
El 12.
El 12, o sigui, això vol dir 3 cops d'avantatge de John Ram.
Sí, senyor. Ara mateix li falten 6 forats
sobre
de Kopka, Ram.
Però només 2 sobre Phil Mickelson, que ha acabat menys 8, però ja ha acabat el seu recorregut. Sí,
exacte,
no pot millorar.
Exacte. I a Ram li queden 6 forats.
Molt bé, Sergi.
Estic posat, eh?
Sí, sí, ja t'hi veig. Ha vibrat
molt, eh?
Ja t'hi veig. Sí,
sí. Desconeixia aquesta passió de Sergi Andreu pel gol.
A vegades hi surt.
Està futbolitzant el gol.
Àlex.
Sí.
Escolta'm, hi ha algun jugador actual a la plantilla del Barça que pugui arribar a semblar-se a Pedri?
No.
En el seu rol?
No, perquè és insubstituïble i és, com us deia, no hi ha...
Hem de fitxar un.
Clar. Aquest és el tema. És a dir, jo fa unes setmanes us vaig dir que jo veig una possibilitat o que algú que s'hi podia buscar és Frankie de Jong jugant a una situació més elevada, però que perdria amb la seva millor versió i no arribaria a la de Pedri. Per tant, jo crec que la prioritat de fitxatge del Barça, la número 1, ha de ser aquesta, buscar talent entre línies per quan no tens Pedri.
Mm-hmm. Tu també ja estàs d'acord, eh, Ricard?
Sí, ara serà car, això, eh?
Serà car. Perquè sí. Gundogan, que vindria lliure, us l'imagineu, seria una opció, valdria, seria adequada, quan no tinguessis Pedri no el trobaries tan a faltar amb Gundogan?
Jo crec que són diferents. Sí.
Són diferents.
Gundogan per mi s'ha revelat com un arribador descomunal. He fet xifres de gols en algunes temporades del City que jo no m'hauria imaginat, però no em sembla un tio d'última passada. No dic que no la pugui fer, però no el veig marcant el ritme.
Sí,
ni...
és Bernardo Silva, sí. Bé, a mi marcant el ritme, sí. A mi, a Gundogan és dels jugadors que futbolísticament m'ha recordat més sempre a Xavi Hernández, dels migcampistes que han anat apareixent els últims 10 anys. El que passa és que el canvi de ritme, precisament, potser no te'l dona tant.
Sí, a més, Gundogan ha evolucionat més cap al del Jordi, no?
Potser cap a l'arribada,
sí, era,
no?,
més el del Xavi... Però jo estic d'acord amb el Jordi, que jo tinc la sensació que és un jugador que ens donaria més opcions al mig camp, però que això que demanem és que això ho tenen pocs i això es paga car.
Bé, això ho té un tal Leo Messi, no? La setmana passada el Dalmas parlava justament d'aquesta posició per Messi.
Si podem fer canvis defensa-atac com l'envol, perfecte.
Sí. Àlex, al mercat quins jugadors podries arribar a imaginar-te? Messi al marge.
A veure, ara parlàveu de Gundogan, eh? Jo et diria que dels fitxables és de les millors opcions, perquè a mi em ve el cap, òbviament, com a tots, Bernardo Silva, em ve el cap Musiala, bé, em podria venir el cap Bellingham, jo crec que és aquest tipus de jugador que encaixaria perfecte, no? Ara, cap d'ells són fitxables, no? O almenys per al Barça. Per tant, a mi Gundogan no em semblaria mala opció, perquè jo crec que milloraria aquesta opció. Però, evidentment, si fos una carta als Reis, et diria un d'aquests tres.
El jugador que més li costa al Barça... substituir. Sònia, tu diries?
Sí, Pedri. Ara mateix, a la plantilla actual, Pedri.
Més que Dembélé.
Sí, home, perquè Dembélé tens una còpia en un altre nivell,
barata,
però tens,
no?,
una còpia
de
amb Rafinha.
Costa? Sí, sí. Costa?
Sí, Pedri, eh? Sí,
Uri? Pedri, també. I el Torque i l'Àlex del Mas coincideixen. Mirem ara l'Espanyol, demà, Barça-Girona, a la TDT de Catalunya Ràdio. Mirem ara l'Espanyol perquè està en problemes seriosos. Sergi, ens en sortirem amb l'Espanyol?
De vegades ens en sortim, no? Que deien els Manel, no?
És aquesta cançó.
Sí. Per tant, espero que sí, tot i que la cosa comença a fer mala pinta, de veritat.
Debut de Luis García.
Sí.
Ahir contra l'Atlètic Club, amb derrota. Sí. Què et va deixar el primer dels 11 partits que ha de ser a la banqueta?
Alguns canvis visibles en el joc de l'Espanyol, com per exemple la voluntat de sortir jugant des del darrere de la pilota, que fins i tot va arribar a emprenyar molts seguidors, bé, a emprenyar-los, a neguitejar-los, diríem. Continuen els dubtes i els dèficits en defensa. Tenim un problema lateral esquerre. Hi ha massa jugadors que no estan a l'alçada pel que fa al rendiment individual i continua faltant una mica de mala llet al davant, eficàcia ofensiva. L'equip pràcticament no va xutar entre els tres pals de tot el partit.
La situació de l'Espanyol a la classificació la comentàvem només començar el programa.
Sí, es fan l'últim 27 punts, els mateixos que el València, que és 18è, tots en zona de descens. Mm. Tenen la permanència aquests equips a 2 punts i la setmana que ve l'Espanyol va al camp del Betis.
I el Sevilla... I el València juga contra el Sevilla. València-Sevilla. I Betis-Espanyol.
espanyol. Molt ràpid us demano el vostre punt de vista. La jugada del gol anul·lat a Braithwaite per unes mans de Joselu, us sembla que s'ha d'anul·lar o no, Uri?
S'ha d'anul·lar.
S'ha d'anul·lar. Sònia?
Tal com està el reglament, no hi ha dubte, s'ha d'anul·lar.
Jordi?
Jo tinc molts dubtes perquè... És que, clar, per què anul·lar aquella mà, que evidentment desencadena el gol i reglamentàriament no és vàlida, i no assenyala penal perquè alguna cosa fa que aquella mà estigui allà?
Sí. Però jo tinc molts dubtes. Enganxades com aquestes hi ha moltes, eh?
I mans com aquestes també, no és una situació antinatural.
Home, té el braç completament separat del cos i després...
Perquè l'estàs tirant l'altre tio per darrere.
És una assistència al company.
Sí,
és molt transcendent aquesta mà.
Ah. Jo entenc el que diu el Costa i que, per tant, si l'àrbitre considera que és penal, doncs que assenyali penal, però el que no pot és donar vàlid el gol perquè hi havia una lluita prèvia.
Aplicant el reglament...
el gol no pot valer. Una altra cosa, per mi, una altra cosa és...
Bueno, no pot valer pel que diu el reglament. Ens agrada aquest reglament?
Però que el que diu el reglament, què vols dir? Que la mà és,
que si hi ha un contacte... No, voluntària no, que està en posició antinatural és
bé,
un
sí,
contacte...
Sí, es considera voluntària, perquè voluntàries mans jo a l'àrea crec que ni en defensa n'hi ha poques, sí.
Però jo, encara que la mà no fos punible, Ricard, encara que la mà no fos punible, que és allò de dir... encara que aquella mà estigués no estigués tan estirada com estava, si és just abans del xut de Braithwaite, s'ha d'anul·lar.
No, però és el cas aquell d'en Suamila. Si el fa un altre jugador, és gol. O sigui, el que no pot és ser ell qui remata.
Jo però crec si... que si és acció immediata, i aquesta
si
és acció immediata...
No, si és acció immediata, però d'un altre jugador... Recordes el partit de Milà?
Sí, això és
una
altra
cosa. S'ha canviat aquest any. Sí,
és que la mà sigui sancionable perquè la mà està oberta. Però com diu l'Oriol, això ho van canviar, i el cas és que si remata un altre jugador i no remata ell... aquest gol ja no queda anul·lat. El que passa és que per mi la mà també està oberta. I és veritat que hi ha un bloqueig del jugador rival, però jo el considero part d'un cos a cos, d'un contacte corporal, que per guanyar una posició.
Àlex...
Que mala sort, eh?
Mala sort.
És que ara hi ha moltes mans que tenen mala sort si el gest fa que obris les mans lluny del cos.
Àlex, tu com observes la jugada?
Sí, per mi sí, s'ha d'anul·lar i no m'agrada el reglament, no? Perquè al final jo crec que hi ha moltes situacions on sempre dic el mateix, no? Per mi la finalitat de sancionar unes mans és quan treus avantatge de la jugada, i ara mateix el reglament penalitza moltes jugades que tu no treus avantatge de tocar-la amb la mà.
Àlex, per on creus que passa les opcions de salvació de l'Espanyol? A tu preocupa que pugui baixar a segona després de dues temporades a primera, que ja va tenir un descens l'any 2020?
Sí, home, clar que preocupa, perquè la dinàmica no és bona i quan estàs allà baix, doncs tot costa una mica més. Doncs per començar a puntuar, perquè, home, és que no només estàs en allà que t'has d'enganxar, sinó que els de dalt també sumaran. Per mi, a Luis García, òbviament, jo crec que és una persona més que preparada, tothom en parla meravelles. Jo crec que és possible que ara amb el que dèieu de sortir de pilota, etcètera, etcètera, altres coses que intenta implantar, crec que potser les haurà de fer una mica més progressives del que ell voldria, no? Perquè jo crec que l'Espanyol no està per grans festes en sortir de pilota, per moment i per desconfiança.
Mm-hmm. Sergi, la preocupació per un possible descens a dins ha crescut després del debut amb la derrota de Luis García?
Et diria que més o menys és la mateixa. Hi ha molt de pessimisme entre l'afició, això sí. Ahir a la sortida de l'estadi ho vaig palpar. El club, de moment, aquestes últimes hores, molt més pendents de comunicats i de protestes contra l'ús del VAR.
Ja ho van fer, sí.
Se senten molt, molt perjudicats, que no passarà altra cosa.
Això no acaba d'encaixar en un projecte de salvació en les 10 últimes jornades, però vaja.
Jo estic d'acord, Xavi. I sobretot perquè l'any del descens també hi va haver moltes queixes.
Sí, molt soroll, molt soroll. I tenim un minut per completar una enquesta, que ja la vam fer la setmana passada i més o menys hi havia optimisme, però ha debutat Luis García amb derrota. Se salvarà l'Espanyol, Uri?
Molt justet.
Sònia?
Risc elevat, que era la pregunta la setmana passada.
Risc elevat. Costa?
Jo mantenc el risc elevat.
També, d'acord. Costa?
Guanyant l'Almeria l'última jornada.
Tu mantens també la teva posició. Sí, Ricard?
Sí. Jo crec que se salvarà.
Se salvarà, sigui com sigui. I l'Àlex Dalmas?
Sí, també salva.
Molt bé.
Les dues darreres jornades són València i Almeria,
Sí, sí, home, doncs són dues victòries que has d'aconseguir. Sergi, tu com ho veus, que és qui més ho pateix?
Jo crec que se celebrarà guanyant a l'Almeria l'última jornada, però com, patirem...
Com el Costa, eh?
Patirem i suarem sang d'aquí al final de temporada.
Com aquell partit de l'any 2004 contra el Múrcia.
Sí, senyor. Eh? Exacte, amb dos gols a Tambudo.
Costa? Crec que va fer un gol Lopo, no
ah, sí,
va
fer el Costa. Sí, el segon...
Dos minuts i les 12. Hem de tancar el club. Gràcies a l'Oriol Domènech, com sempre.
Fins la propera.
Fins dimarts, Sònia. Demà tenim festa. O algú treballa per la TDT? El Costa, sí?
Servidor, sí.
La Sònia?
No, no, jo demà miro el partit tranquil·lament.
Doncs fins dimarts. Fins demà, Ricard, fins dimarts. Que tenim la TDT.
Adéu.
I fins demà també, Àlex, ja parlarem.
Molt bé, una abraçada a tots. Com a dir.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible. La Nàdia Roig a la producció. Moltes gràcies, Nàdia. El Raül Orgares a l'estudi 1. També moltes gràcies, Raül. La Júlia Parici i el Xavi Clemente al control central. I el Sergi Andreu, el Roger Bosal, l'Eduard Solà i el Francesc Ripoll a la redacció. També l'Isaac Vilalta, que havíem de parlar amb ell de ciclisme i sortia Indurain. Havia d'aparèixer Indurain a la cançó Boomerang, però no hem tingut temps. I el record especial d'avui és per quatre nois que els últims 15 anys ens han fet cantar, ens han fet fer el ridícul, ballar, saltar, pensar, a plorar i riure. Els hem tingut com a sintonia del mòbil, ens hem organitzat les vacances en funció dels seus concerts i des de fa anys formen part de la banda sonora de les nostres vides i en formaran part per sempre. El Guillem, el Roger, el Martí i l'Arnau. Manel. Avui ens han acompanyat amb el seu directe increïble de fa un any a l'Apolo. Ara diuen que hivernen. Veurem si els podem tornar a veure en directe algun dia. No perdo l'esperança amb el Manel. Xicots, aneu fent lloc, que estem esperant. Bona nit i que passeu bon dilluns de Pasqua i gaudiu de la mona. Fins la propera.